Aquesta era l'última hora, com dèiem, d'aquesta manifestació a la capital catalana. També n'han concentrades i també convocades, com dèiem, manifestacions entre altres ciutats a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i també a Tortosa. Precisament podem parlar que el Servei Català del Trànsit ha anunciat que s'ha ja reobert la P7 a l'Ampolla, al Baix Ebre, que ha estat tallada durant aproximadament una hora per una concentració de persones vinculada a la vaga general d'aquest dijous. En concret, s'havia tallat el trànsit en ambdós sentits de la marxa entre els quilòmetres 310 i 311 d'aquesta via. Els Mossos d'Esquadra han tret els concentrats un per un. És una de les incidències més destacades de la xarxa viària catalana que ha tingut lloc aquesta tarda després d'un matí on s'han registrat afectacions diverses.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Són les 6 i 4 minuts. Fins a aquesta hora han estat 37 les persones ateses a Catalunya per les concentracions i manifestacions d'aquest dia 21 de febrer. De fet, 17 han estat portades a centres hospitalaris, totes elles lleus, excepte una que estava menys greu. Per tant, diguéssim que han estat bàsicament, o almenys així s'informa, lesions sense massa importància, i que després veurem quin tractament hauran de prendre. També, per altra banda, arriben a Girona una columna de tractors que provenen de Medinyà i Figueres i de ciutadans en manifestació a peu provenents de Banyoles. Per tant, bé, sembla que les coses van arribant allà on tenen previst arribar. Nosaltres anem fent camí cap a les 7 i, mentretant, anem explicant aquesta jornada d'avui. Si us sembla, anem avançant i ho fem en forma de preu del peix. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui és el torn de saber quin preu té el peix que s'ha pescat i s'ha venut a la cofradia de la Verge del Carme, Judit Castells.
Així és, ara ens ho explicarà el patró major d'aquesta confraria de l'Ampolla, que el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Josep Molina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Aquest matí les barques han sortit amb normalitat, no? No us heu adherit a aquesta vaga general?
Home, saps què passa? Que nosaltres som un sector molt complicat, perquè un dia fa bon dia, l'altre dia fa vent, l'altre dia fa mala mar, i llavors sempre estem pendents del temps, i clar, només que el temps hagués estat una miqueta, que se m'ha amarrat. Però com que el temps era bo, doncs nosaltres a la mar sempre hem d'aprofitar els dies bons, vulgues o no vulgues. I hem sortit, ja està.
I què tal han anat les captures? Heu pescat molt?
Bé, les captures, qual fa bona hora, les barques se'n van més a lluny i no aprofitem millor el dia. Bé, les captures han anat des de lo que cap bé. És d'hivern i, per tant, milagres a l'hivern no se'n poden demanar. Bé.
I de captures, el que més se pesca continua sent la galera?
Bueno, ara en aquesta època és la galera. Home, la galera és una espècie que es pesca tot l'any. El que passa és que hi ha èpoques de l'any que té preu i èpoques de l'any, com és l'ara, que té un preu superior, perquè la qualitat també és superior. La galera juga molt en la seva forma de viure. La galera a l'estiu, doncs, també hi ha les mateixes, però no tenen valor, no es pesquen.
Ens hi ha alguns pescadors que s'han d'aprofitar els dies bons perquè hem passat un hivern complicat, en aquest sentit.
Claro.
Sí, eh?
Claro, claro.
Escolta'm, els dies com avui, i et deixo marxar, però els dies com avui el preu del peix va més car, més barat, per als que sí que han fet aturada.
No, sol anar el mateix. el sistema de treball és que ara el peix que has pescat avui el vens demà, el qual demà ja no tens cap problema. El problema nosaltres, en teoria, la raïl de la solidaritat en la vaga i tot això, nosaltres ens hem tingut que amarrar ahir. Perquè així avui no hi ha hagut peix a les pescaderies. Però, claro, el nostre sistema és com és i no el podem canviar.
Sí, sí.
Coses que han és com el sol, surt tots els dies, menys quan va núvol.
Josep, gràcies per haver-nos-ho explicat. Que tinguis una bona jornada avui.
Igualment, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Adeu, Judit, estem en contacte. Fins després.
Fins ara.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Segueix la llum del far.
Us imagineu poder fer fotografies a paisatges meravellosos sense gairebé allunyar-vos de la costa? Això és el que ha aconseguit en Xavier Vidal i que aquests dies podrem veure en una exposició al Museu, a la Facultat Nàutica de Barcelona. Sota el títol Pop, Sípies, Tubs i Ulleres, recull aquesta exposició de la qual ara en parlem amb el seu protagonista. Xavier Vidal, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un viatge al fons de Vilassar de Mar que, certament, per les primeres imatges que hem vist, és espectacular. Dona tota la sensació que hagueu fet aquesta immersió amb bombones i a llocs especialment escollits per fer fotografies d'alt valor paisatgístic.
Bueno, això, mira, és una afició que tinc jo de nedar en mar obert. I d'aquesta afició d'anar en mar obert ja va vindre una miqueta derivada la de fer fotografia, de veure tot el que hi ha al fons marí, no? Hi ha Vilassar, hi ha molta roca, i on hi ha molta roca pues, n'hi ha molta vida. I si tot està fet amb apnea, això és una càmera digital senzilleta i el que vas trobant, així una miqueta els dies que vaig anar.
A quina distància, més o menys? De la costa i a quina profunditat?
De la costa, el més lluny que jo vaig, més o menys, són les boies que posen a l'estiu,
sí?
Que això són 150 metres, més o menys, el més lluny, em sembla, eh? I de profunditat, pues, 4-5 metres, el que hi ha al fons de Vilassar, més o menys.
És a dir, que a 150-200 metres de la costa i amb 4 metres de profunditat es pot fotografiar tot el que tu mostres en aquesta exposició.
Bueno, i més a prop, eh? Jo et dic el més lluny que vaig així per nedar. Però hi ha molta roca a prop de la costa, que està a 20 o 30 metres, o sigui, no fa falta anar ser tan lluny. Però hi ha molt peix, hi ha molta fauna que la trobes a la sorra, no fa falta tampoc anar a la roca, saps?
Com ho descobreixes tu, això? És a dir, com te n'adones? Com te n'adones? Com descobreixes tota aquesta riquesa?
Bueno, d'això. Jo vivia a Barcelona i vaig venir aquí a Vilassar fa uns 15 anys. I, bueno, tenia el mar aquí a prop, tenia ganes de gaudir-ho i em vaig a posar a fer natació en mar obert. Jo feia a la piscina i em vaig canviar a tenir-ho tan a prop al mar, a nedar en mar obert. D'anar a nedar cada dia, veus que trobes moltes coses. No cada dia veus animals, està clar. Però d'anar veient pops, sèpies, diferents tipus de fauna, els molls, els arcs, plantes que trobes així al fons, d'anar a veure, aquí hi ha molta vida. Mira, i per casualitat la meva parella em va regalar una càmera fotogràfica aquàtica i vaig començar a fer les fotografies. I després una companya, la Teresa, que
sí,
és biòloga, és professora.
Teresa Cobés, sí.
Sí, la Teresa Cobés, que també surt al cartell de l'exposició, va tindre la idea de fer l'exposició, de parlar amb l'Ajuntament de Vilassar i va ser allò una miqueta que, home, però si això és tremendo, això hi ha molta cosa per mostrar, no? I va ser una miqueta la que va canalitzar això de l'exposició.
És que, de fet, com tu deies, això és tremendo, no? El que és sorprenent, és molt sorprenent, la riquesa, no? Tu parles, en el títol de l'exposició, parles de pops i sípies i parles de amb tub i ulleres. Suposo una miqueta referenciant aquesta simplicitat, aquesta senzillesa d'equipament a l'hora de poder fer aquestes imatges.
Exactament, exactament, sí, sí, sí. I, bueno, i ganes de veure també, saps? No, també has de parar-te, anar mirant, a vegades tu has de buscar on hi ha roca, a vegades tens que submergir-te i buscar en algun foradet, però si trobes alguna cosa. Però així de normal, no cada dia, ja et dic, hi ha dies que no... També aquí tenim els temporals, tenim les riades, que deixen tot el mar molt brut. I, bueno, no tots els dies veus coses, no? També veus molta notícia, però, bueno, hi ha molta cosa per veure, que la gent es sorprèn realment quan mostres el que hi ha, que però això està aquí, no? Això realment ho has fet aquí. Hi ha gent que diu que això està fet al Caribe o... No, home, no, no, no.
Sí, sí.
I a Vilassar de Mar tenim dos espigons, el de Garbí i el de Llevant, que es diuen, i estan fet en un quilòmetre de distància. Està tot fet en un quilòmetre de recorregut, per dir-ho, en les diferents roques que n'hi ha. Sí, sí.
Escolta'm, aquesta exposició està al Museu Marítim. Tu esperaves, quan vas començar, que aquesta exposició... primer, que començaries fent fotografies, que les acabaries exposant i que aquesta exposició viatjaria de Vilassar a la Facultat Nàutica.
Pues no, 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 no. El primer sorpreso soc jo, que la deia, com he comentat, la Teresa va ser la que va tindre la idea. I es va treballar ella tot el tema de parlar amb l'Ajuntament, les dates de l'exposició, i només el que he fet és anar aquí a una botiga de fotografia per fer les ampliacions i tal. I, bueno, la casualitat també és que aquí a Vilassar està l'Agustí Martí, que és el decà de la facultat. L'exposició també li va agradar. I, bueno, aprofitant que estan fent l'aniversari del 250 aniversari de la facultat, va comentar que si li agradaria que formés part de les activitats de l'any. I, bueno, no ho esperava, però, bueno, jo encantat, clar, encantat que això tingui difusió.
Escolta'm, de tot el que has fotografiat, per què has escollit els pops i les sípies per posar en el títol de l'exposició?
Bueno, però és el que més trobes així, el que, no sé, el que crec que és més fàcil si poses una mica d'atenció, el que és més fàcil de trobar, no?
Però no és el més maco, el més maco no és les pops ni les sípies, aquí hi ha uns conjunts de peixos i de vida submarina brutals.
Sí, sí, bueno, l'altre ja, per dir-ho, és més ocasional, no? Tu trobes si passa en aquest moment, els sars, les escursanes, això tu vas trobant, hi ha uns cucs que, bueno, hi ha una fotografia d'un cuc que si agrada molt a la gent, que és una, a les palmeretes,
sí,
que és difícil de trobar, bueno, aquesta fotografia vas tindre sort que la tenia així a sobre de les roques, però de normal estan per baix de les roques, les has d'anar a buscar. Les morenes també, que bueno, estan als caus i bueno, està una miqueta atent, no?
I ara segueixes fent fotos o no?
No.
Ara no, ara, ja està.
No, per una altra cosa, bueno, no sé, ara tinc una temporada que no em fico tant al mar, estic fent més bicicleta amb un amic que tinc aquí de Vilassar,
sí,
i tinc una miqueta com aparcat, no?, el tema de la immersió, de nedar o fer fotografia.
Escolta.
Però, bueno, això ve com quan tingui les ganes, un altre cop a ficar-me i a fer fotografia, clar.
Finalment, recomanes a la gent que s'hi aventuri, és a dir, que ho provi, que amb molt poc equip i amb molt poca despesa pot fer bones imatges?
Home, clar, això ho recomano, ho aconsello, clar, això és una meravella. Ara ja la part esportiva, pues, que manté el cos en forma i una disciplina que crec que és bastant saludable, l'apnea. Després hi ha la gratificació que tens d'estar contractant la fauna, tindre el respecte per la natura, no?
Clar.
Jo, clar, és una bona manera de gaudir el temps, clar.
Xavier, doncs t'agraeixo molt que ens hagis atès, et felicito per les imatges i en tot cas que serveixin una miqueta perquè aquells que ens escolten i algun dia hagin tingut la inquietud de poder fer fotografia submarina, doncs s'hi aventurin amb un equip molt senzill i buscant unes roques no massa allunyades d'on trenquen les onades, 150-200 metres, es poden trobar imatges veritablement espectaculars. Gràcies, Xavier, felicitats, que vagi bé.
Només volia fer un apunt.
Sí, endavant.
L'exposició, quan la van iniciar aquí a Vilassar, que va ser l'any passat, el motiu una miqueta també era la denúncia a tota la brutícia que aboquem al mar, no? Llavors aquí tenim el tema dels residus que anem llançant al vàter, no? I per desgràcia és molt fàcil que acabin al mar, no? Les tovalloletes, els bolquers, tot això, pues, bueno, era una miqueta el que volíem mostrar, no? Que tenim un univers meravellós que l'hem de cuidar, no? I tinguem una miqueta més de cura amb això, no? També tenim un vídeo, en aquest vídeo sí que mostrava una miqueta la part de bonica i la part aquesta de... després de les tormentes, no? com queda el mar i tenim imatges així de les tovalloletes. Aquí a la facultat no hem posat cap fotografia perquè no pertocava, me sembla. Això ja ho vam fer a Vilassar, però bueno, el motiu inicial era la denúncia, no? Una miqueta per conscienciar la gent d'això.
Doncs escolta'm, Xavier, prenem consciència i repetirem aquest missatge. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, a tu, gràcies, adéu.
Bona iniciativa la d'ensenyar-nos al mar, ara ens ho explicava el Xavier. Com bona iniciativa la que ha tirat endavant el Museu Marítim de Barcelona amb la 7a edició del concurs de microrelats. En volem parlar a aquesta hora de la tarda amb el CAP, amb el responsable d'aquest concurs de microrelats i que tenim a l'altre costat del telèfon, que és en Xavier Vidal. Xavier, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
7a edició d'aquest concurs de microrelats i enguany amb una temàtica, jo crec que molt atractiva, que són monstres i sirenes, no?
Sí, aquest any hem decidit de parlar sobre mites de mar, de monstres i sirenes. Deixem el gènere de l'acció dels autors i de les autores, però sempre tots els relats han de tenir relació amb aquesta temàtica, que per cert també tenim previst de fer una exposició al museu sobre aquest tema a finals d'any.
Per tant, diguéssim que ens anem empautant ja a poc a poc de tots aquests mites que la gent d'alguna manera pot reconduir o pot utilitzar per una història de 150 paraules. Ho dic perquè quan parlem de microrelats cadascú posa el topall allà on considera oportú. Vosaltres l'heu posat a les 150 paraules, no?
Sí, nosaltres hem establert així, hem de ser un màxim de 150 paraules i el que et deia, o sigui, el tema és aquest i després el gènere, cadascú pot fer un relat del gènere que més li agradi.
Pot ser fantàstic i de terror, per exemple?
Fantàstic, de terror, romàntic, cadascú que escull el que vulgui.
Què guanya de moment, els monstres o les sirenes? O els uns i els altres, ara de vegades?
Pues, jo diria que les sirenes van anar en primer lloc, de moment. Però bueno, de moment, com que només portem una setmana, això pot canviar ràpidament.
De fet,
però sí, les sirenes tenen molta tirada, em sembla.
Sí? Vaja. Escolta, de fet, és cert, començava aquest mes de febrer i podem presentar els relats fins a la primera setmana de maig, no? Quin dia?
Sí, fins al dia 5 de maig.
5 de maig. Per tant, queda ben bé un mes i mig per poder escriure aquests relats. Que després els publiqueu o no? Com anirà això?
Sí, no, o sigui, el concurs està obert es vertebra a partir d'un blog que tenim dintre de la pàgina web del museu i els relats, tal com arriben, nosaltres els repassem per veure que s'estima les bases i els publiquem immediatament. O sigui, qui els vulgui consultar, poden consultar des del blog des de ja mateix. O sigui, tots els que ja tenim publicats ja es poden consultar.
És a dir, que si algú vol concursar i veure per on van els trets, no?, per on van els tiros, pot entrar al web i mirar què han escrit les altres persones.
Bueno, això mateix, o sigui, quan arribi al blog veurà que estan dividits per pestanyes, per categories, doncs cadascú pot mirar la seva categoria per saber una mica com està el tema i enviar-nos el seu.
Quan parlava de publicar, és cert que publicar a la xarxa és publicar-lo, no, parlava en format llibre, si havia previsió de fer un recull en format llibre dels relats o com a mínim dels que estiguin més reconeguts, per entendre'ns.
Doncs no, el que fem nosaltres cada any sí que és fem l'acte d'entrega de premis i fem una edició molt casolona des del museu d'un petit tríptic on surten tots els relats que han resultat guanyadors. I llavors imprimim en format paper també tots els relats que han sortit, però també és un llibre que només tenim un únic exemplar que es pot consultar aquí al museu.
Fins ara com ha anat la participació a les 7 edicions o les 6 edicions anteriors?
Doncs ha anat força bé. Sempre hem tingut una mitja d'uns 300 relats cada edició i la veritat és que té molt, molt bona acollida. També depèn una mica de la temàtica, sempre fa pujades o baixades, però en general té força èxit.
Ho dic perquè...
I hem aconseguit fidelitzar molt de públic. Hi ha molta gent que s'anima a participar cada any.
Mm. No, t'ho deia perquè abans de parlar amb tu hem fet una visita al blog i hem vist que bé, en alguna categoria tot just encara no ens havíem estrenat i tal, i ens ha donat que pensar que igual costava arrencar-ho, això.
Sí, o sigui, les categories de... O sigui, tenim categoria de 10 a 12 a 15 i majors de 16. Les dues primeres sempre costava una miqueta més, però, bueno, finalment, al final també s'acaben animant.
Important això que acabes de dir, ho dic perquè la gent que ens escolta ho tingui present. Hi ha tres categories, van per edats. Diguéssim, la més àmplia és la de persones majors de 16 anys, eh?
Sí, aquesta és la més àmplia i la que sempre té major nombre de relats, evidentment.
I a partir d'aquí, explica'm les altres dues, per si algú ens està escoltant i vol, d'alguna manera, ajudar la canalla o animar-los a que escriguin.
Sí, això, o sigui, el concurs està obert per a qualsevol persona a partir dels 10 anys. I llavors, pels, diguem-ne, els menors, hem fet dues categories, una de 10 a 12 anys i una altra de 13 a 15. I a partir de 16 ja considerem adults i aquí entra tothom en la mateixa categoria.
I els premis, home, estan bé, són divertits, són una experiència, no?
Sí, o sigui, cada categoria s'emporta un primer, un segon i un tercer premi. Mm. Tots els premiats tenen com a premi una sortida a navegar amb una de les embarcacions que tenim al museu. I a part, doncs, el guanyador de cada una de les categories s'emporta un e-book, que és cortesia de Casa del Libro, i els segons premis de cada categoria s'emporten un lot de llibres, a part de la navegació.
Fantàstic. Doncs, per tant, un bon incentiu per posar-nos a escriure un dia, deixar-ho escrit, repassar al cap d'unes hores, tornar-ho a repassar al cap d'uns dies i anar perfilant una miqueta el nostre escrit, sempre al voltant de mites del mar, concretament de monstres i sirenes. No ens podem moure d'això, eh?
Sí, bueno, mites del mar, nosaltres posem monstres i sirenes, però... Ah. No, parlem mitologia, déus, tot això també estaria contemplat. És a dir, no hi hauria problema per si volem parlar de Neptú o coses similars, també...
Sí? Ho podríem fer, eh? És a dir, encara que Neptú no fos un monstre ni una sirena, però com que és un mite del mar, sí que el podríem utilitzar com a...
Sí, sí, evidentment, sí.
Fantàstic. Les edicions anteriors, a què ho heu dedicat, una mica?
Doncs mira, hem tingut una edició dedicada al relat negre, que aquí és l'única... que posàvem era el gènere i sempre relacionat amb el mar, evidentment. Hem parlat de vikings, de pirates, del Pai de Santa Eulàlia, del Titanic, sí, hem tingut una mica de tot.
I la gent animada, suposo. Home, això...
La gent molt animada, sí. Sobretot l'edició dels pirates va ser un èxit. aquesta vam tenir moltíssims relats.
Els pirates sempre agraden, sempre que formin part de la nostra cultura. Escolta'm, Miquel, ens hi posem, si ens permets, eh? Ens hi posem des del far, també. Farem el nostre microrelat i aviam si tenim sort.
Perfecte, doncs, encantat de rebre'l.
Vinga, doncs, moltíssimes gràcies, Miquel López, responsable de gestionar aquest concurs de microrelats del Museu Marítim. Fins la propera.
Fins la propera, gràcies a vosaltres.
Doncs ja ho sabeu, a poca habilitat que tingueu a l'hora d'escriure, és una bona proposta per posar-vos a prova i, mira, com a mínim participar. Després, si arribeu una mica més lluny, doncs mira, tot això que teniu, aquest lot de llibres, aquest llibre electrònic, aquest viatge a través del temps amb les embarcacions del Museu Marítim de Barcelona. Però jo crec que sovint d'aquests concursos el que més valor té és el repte que ens suposa i que ens acaba enriquint. Així arribem amb aquesta proposta. Arribem a 6:45 de la tarda. Tot just després parlarem d'esport i d'una nova iniciativa que, relacionada amb la vela, jo penso que està cridada a tenir molt de recorregut. Ara us ho explico.
El Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Divendres, dissabte i diumenge, L'Escala, Vila del Llibre 2019. Presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils i juvenils, representacions teatrals i mostra d'oficis.
L'Escala es converteix aquest cap de setmana en autèntic epicentre literari del país. Més de 75 activitats per a tots els públics, en l'any que es compleix el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert, Víctor Català.
No permetis que els altres t'ho llegeixin. Acosta't a L'Escala i comprova-ho tu mateix. De divendres 22 a diumenge 24. L'Escala, Vila del Llibre.
Dissabte 23 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cobla Montgrins, Pere Rigau i els compositors torroellencs. Concert homenatge al centenari del naixement de Pere Rigau, fundador dels Montgrins, i a la llarga tradició musical de Torroella de Montgrí, on es podran escoltar obres de compositors locals, amb la direcció de Jordi Molina. Dissabte 23 de febrer a 2:15 del vespre a l'Auditori Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
M'he trobat una ninfa aquest bosc i m'ha cobert de fina pols a canvi d'una nit d'amor. Rai, 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 rai. Pols de ninfa, el camí fos vers el lluminós paradís. Se m'encabrita la consciència i tot jo sóc pres d'un viu pessigolleig. Em sento com si entrés a València a cavall un ruc de nom Llebet. Pols de ninfa, el camí fos vers el lluminós paradís. La cosa va, la cosa no s'acaba i jo volo baix, esquivo els rocs, a cau una puta sa bicicleta i ja es veu que això no durà enlloc. Pols de ninfa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I amb tota la gent que el fa possible, alguna d'ella avui a aquesta hora de la tarda ja als Jardinets de Gràcia de Barcelona, manifestant-se amb d'altres milers de persones per allò que consideren més just en una jornada de vaga, on ara llegíem a través de les xarxes socials que hi ha lectures, com passa sempre, lectures enfrontades. Hi ha gent que diu que ha estat un èxit absolut, gent que diu que no s'ha notat en res, i algun editorial que ja diu que, bueno, que el país no és seu i que, bueno, mentre els polítics fan festa, segons diu aquest editor, la SEAT treballava a ple rendiment. També això és el que diu aquest editor. En tot cas, sigui com sigui, ha estat una jornada en què novament hem pogut, aquells que han volgut, fer ús del seu dret a vaga i a manifestació. Un dret que, si no espavilem, algun dia encara ens desapareixerà. Seguim endavant, va, i ho fem amb clau esportiva. I amb molta atenció a qüestions que tot just ara us podem presentar, a qüestions que ara mateix tenim a la nostra òrbita. Unes qüestions que, d'altra banda, ens porten a parlar d'iniciatives interessants que es fan en el marc de l'esport. Un esport que ve marcat per la vela. Si et sembla, ens ho comença a explicar la Cristina Cantal. Cristina, què tal? Molt, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns aquesta iniciativa.
Doncs mira, el Club Nàutic L'Escala, juntament amb el Club Nàutic Vilanova i la Federació Catalana de Vela, van signar ahir el conveni de col·laboració per a l'organització de la Lliga Vela Catalana, que és el tema, doncs, que ens ocuparà avui amb aquests dos clubs nàutics.
Doncs, si em sembla, comencem parlant amb convidats, no? Els saludem.
Comencem per Vilanova.
Vinga, va, comencem per Vilanova. Saludem en Xavi López.
Comencem per Vilanova i en aquest cas tenim el director esportiu del Nàutic Vilanova, en TT Sabater. TT, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda i bona hora.
Ara escoltava la companya Cristina Cantal explicant una miqueta en què consisteix aquesta Lliga de Vela Catalana, que es fa conjuntament amb el Club Nàutic L'Escala. Quins serien els beneficis de treballar conjuntament? Imagino que n'hi ha molts.
Bé, la veritat és que per crear una lliga d'aquestes necessites clubs que tinguin les embarcacions necessàries per poder portar-ho endavant. I al final, tant el Nàutic com l'Escala com nosaltres, doncs tenim la sort de poder comptar amb les embarcacions que ens permeten organitzar aquest tipus d'esdeveniments i tirar-los endavant.
Com sorgeix la iniciativa de fer una competició conjunta interclubs?
Doncs la veritat és que tot s'inicia perquè el Nàutic de l'Escala aquest any té previst organitzar un campionat d'Espanya de J70, que és una de les, dels monotips que més s'utilitzen en el país. I arrel d'això doncs es va estar parlant de poder crear a nivell català, no? A nivell català una lliga amb tips en què poguessin participar tots els clubs de Catalunya. La idea la vam presentar a Federació, la idea va fructificar i, bueno, i aquí estem, ja començant quasi a organitzar-ho.
De fet, es tracta d'una idea que es va posar damunt de la taula fa un temps, però que dilluns es va signar aquest conveni.
Sí, realment, bueno, al final sempre s'ha de fer la foto, no? Vam anar a Barcelona i allà els membres de Junta de l'Escala i de Vilanova van firmar el conveni, no? Que, bueno, que ja dona és el tret de sortida per poder posar-se mans a l'obra i realment veure que això ja és una realitat i poder tirar-ho endavant.
La meva sensació, i ara ho comentarem també amb els convidats de l'Escala, que ja han arribat, però la meva sensació és que això és un principi molt petit d'algú que, si es fa bé, pot acabar de ser molt, molt gran i molt important.
Doncs la veritat és que aquest és l'objectiu. Sempre és difícil, poder lligar tripulacions i poder lligar clubs, no? Dates, calendaris... Però la veritat és que nosaltres ho fem amb molta il·lusió i esperem que, com molt bé has dit, això sigui el principi d'algú que a poc, no, any rere any, edició rere edició, es vagi fent gran. I realment és un format amb el que actualment no s'hi està treballant gaire, no? Que és un format, diguem-ne, una competició de clubs, no? On cada club pot presentar les seves tripulacions. I això sempre és engrescador i sempre és bonic. Normalment la vela, les competicions són molt individualistes. Sí. I aquest format de que siguin els clubs, no, els que competeixen contra altres clubs, sempre li dona un toc una mica de, no, més competitiu i que al final és el que a la gent li agrada.
Ara sí, va, anem cap a l'Escala, Cristina, que sembla que podem posar en comú, no, les diferents visions que es pugui tenir sobre aquesta proposta.
Exacte, parlem doncs d'aquesta Lliga de Vela Catalana amb en Xavier López, que és el director esportiu del Club Nàutic l'Escala.
Hola, bona tarda.
Què tal, Xavier? Tot bé?
Molt bé. He arribat una miqueta just, però he arribat.
No pateixi.
Hola, Tete, com estàs?
Hola, Xavi.
Escolta, ara li preguntava jo a en Tete, que jo crec que això està cridat a ser l'embrió d'algú molt, molt més gran. És a dir, que aquí, vaja, comenceu vosaltres, però la gràcia està en que s'hi vagin involucrant altres clubs.
Sí, jo totalment d'acord amb el que deia el Tete. La rivalitat entre els clubs i bueno, buscar un nou format de competició que porti un valor afegit, però sí, això realment no estem descobrint res. A nivell internacional això ja està funcionant molt bé. Coneixem que hi ha països com potser Alemanya i Itàlia que això és molt més que una competició, sinó que és un esdeveniment social on fomenta la relació entre els clubs. També són pantalles, grans pantalles, on les grans empreses estan posant diners perquè, bueno, té una repercussió mediàtica. I, com deies, els ingredients hi són i bueno, per això estem treballant, no? Perquè aquest projecte es converteixi en una cosa més gran. I al final, bueno, ho de sempre, apropar la gent al mar i que la gent es vegi, quan la gent miri unes veres, pues vegi una miqueta, entengui una miqueta més i ens ajudi a la nostra missió, no?
De fet, és un format... A veure si ho entenc bé. Això es tracta de que els clubs aportin els seus equips de regates, sempre amb un mateix format d'embarcació, i a partir d'aquí, doncs, fer una petita lliga, per entendre'ns, no?
Sí, això bàsicament és en aquest cas, Vilanova i l'Escala es posen les embarcacions a disposició. Això ja requereix a inici una gran inversió, però bueno, per això estan els clubs, no només són infraestructures portuàries, sinó també disposen d'embarcacions, i d'alguna manera igualem les condicions. O sigui, al final és com si ens entenguem, no? Quan fem regates a nivell de creuer, hi ha embarcacions més grans, més petites, i fent el símil dels cotxes, hi ha cotxes d'una potència i d'un més gran i més curta. Llavors, alhora, a l'hora de fer una classificació compensem, no? Mm. En canvi, aquí les embarcacions són totes iguales. Tothom parteix d'unes mateixes característiques tècniques i, per tant, sí que realment el que guanya és el millor navegant, no? Llavors això recau molt sobre les persones, els nois i les noies que participen, i més enllà del nivell adquisitiu que tinguin, del tema econòmic, sinó que, bueno, aquí el que es tracta és que tothom surti amb les mateixes condicions tècniques i a partir d'aquí buscar ja no només el millor regatista, sinó el millor equip de regatistes, no? Llavors, i d'aquí ve la visió que deia el TT de buscar la rivalitat una miqueta entre els clubs, que això sana, evidentment, però sempre ens ajuda a buscar aquesta valor afegit més que ens permet fomentar i treballar la competició d'una manera pues, diferent, no?
Xavier Tete, explica-me una mica en què consisteix aquesta Lliga Catalana de Vela, perquè tinc entès que les primeres proves, les classificatòries, es faran a l'Escala i després les següents ja es faran a Vilanova.
Exacte, es fa una fase classificatòria a l'Escala i una altra a Vilanova. Se fan dues fases classificatòries, sobretot per un tema de distàncies. Vale? Una mica es va pensar que pels clubs de la zona nord, diguem-ne, seria molt còmode, no?, que tots poguessin dirigir-se i fer les fases, la seva classificació a la fase final a l'Escala, i els clubs de la zona sud poguessin dirigir-se a Vilanova per fer allà les eliminatòries i poder classificar-se per la final. Al final, la final sí que es fa a Vilanova, i realment no has d'anar a l'Escala i a Vilanova, o vas a l'Escala o vas a Vilanova. El format és molt fàcil. Al final, una vegada es tanquin les inscripcions, veurem quants clubs hi han inscrits. Segons el número, el que fem és un round robin, o sigui, al final és una lligueta on s'intentarà que tots els clubs naveguin contra tots els altres, i al final s'estableix una classificació segons el número de victòries. I a partir d'aquí, doncs, els quatre primers clubs de cada fase classificatòria són els que van a la final. La final, en principi, està previst que hi hagi els millors 8 clubs i que, bueno, a través d'una altra lligueta, doncs, surti un vencedor.
En les regates passa el mateix que en el futbol? És a dir, a casa les regates naveguen millor que no pas, per exemple, a domicili?
Sí, 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 la veritat és que és un plus a favor, jugar a casa, perquè, bueno, al final, vulguis o no, totes les zones geogràfiques tenen els seus, no?, els seus secrets, no? I sí que és més fàcil, sí que és més fàcil. Primer, perquè et coneixes el camp de regates i sobretot també a nivell mental, no? A nivell mental també és important saber que estàs navegant a casa i que, bueno, que t'ho coneixes i vas molt més relaxat.
No sé si entès bé, però les embarcacions es posa a cada club. És a dir, no hi ha aquella imatge de la furgoneta o del cotxe amb el remolc carretera amunt, carretera avall, o sí que hi haurà?
En un principi no. No, respon tu, Javi, si vols.
No, sí, vull dir, és així, els clubs posen les embarcacions i això també facilita més el desplaçament. Venen amb cotxe i bueno, ja et dic que aquí els clubs han fet grans inversions perquè bueno, més enllà de la infraestructura portuària, pues, els clubs que gestionen ports, pues, també són clubs, com diu el nom, i bueno, pues, els que han treballat per posar a disposició aquestes embarcacions, que a més són embarcacions que són d'última generació, mm-hmm, vull dir que són ràpides, lleugeres, i bueno, jo crec que l'espectacle està garantit.
Això suposo que... Bueno, jo ja vaig pensant en que això es vagi fent gran, eh? És a dir, que d'aquí quatre dies aquí hi hagin clubs d'arreu, no tots, suposo que trigarem més en que siguin tots, però que hi hagin, comencin a haver cada cop més clubs. Però clar, és una quantitat d'embarcació que no sé si al final farà que aquesta... Bueno, això de que el club aporti l'embarcació ens ho haurem de pensar.
Per mi el més interessant d'aquesta lliga és justament que es fa en un format de monotips, no? En què totes les embarcacions que participen són embarcacions iguals i corren i naveguen, no? O competeixen en temps real, no? Això li dona un interès especial, no? En el regatista li agrada poder competir amb igualtat de condicions. Sí que és veritat que, clar, que això perquè es faci gran, al final hi hauran d'haver-hi més clubs que es plantegin invertir en aquest tipus d'embarcació. Suposo que també fins i tot podrà arribar un moment en què els clubs ens posem d'acord amb quin tipus d'embarcació per quin tipus d'embarcació hem d'apostar, però la idea fora aquesta, no? que els clubs, que al final és el que diu el Javi, que són associacions esportives sense ànim de lucre, al final pues, segueixin invertint per seguir promocionant l'esport de la vela o els esports nàutics en general, no? Si això és així, doncs la veritat és que això té un futur brillant, jo crec que sí. El format és bo i clubs n'hi ha tots els que vulguis, vull dir que crec que podem arribar.
L'altre dia perdona, Xavi, digues, endavant.
Sí, no, i també si em permets, hi ha un valor afegit també que destacar, que aquí també hi ha darrere, no ens oblidem que hi ha les marques comercials també, és a dir, hi ha diferents empreses que tenen diferents tipus de monotips. Mira, posaré un exemple, hi ha una regata que és la Volta a França Vela,
sí,
que cada any tenen un que es fa amb un monotip diferent, i llavors aquí, bueno, hi ha les marques comercials que fan un concurs i a partir d'aquí, pues, bueno, trien un model, no? Vull dir, aquí també, bueno, hi ha a Alemanya, per exemple, hi ha una marca comercial que posa les embarcacions i les va moguent pels diferents clubs. Vull dir que hi ha diferents models. Jo el fet de que les embarcacions ho posi l'organització en si, no hi veig un problema, perquè precisament en altres països això s'està funcionant ja. I també poden ser plataformes perquè al final les marques comercials de la nàutica també ho vegin com una oportunitat per donar-se a conèixer.
Mira, precisament la qüestió que anava a presentar ara anava per aquí. L'altre dia sentia o llegia, no recordo si m'ho vaig sentir o ho vaig llegir, com la Federació Internacional de... la Federació Olímpica, el Comitè Olímpic de Vela estava plantejant-se les embarcacions de cara als Jocs Olímpics del 2022, pot ser? 2020, 2022, 2022. Sí, sí, sí. Bueno, tot el mangoneo que hi ha allà de sopars, viatges, pressions, interessos... bueno, tota la història, sí, sí, que hi ha al darrere d'aquesta... Bueno, de l'elecció de quines embarcacions han de ser les que participen en aquests Jocs Olímpics.
Sí, 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 és un volum de negoci important, això, clar. Sí, sí, però això passa amb els altres esports,
Sí? No, sí.
Jo crec que en el món de l'esport ja, imagina't, a l'hora de decidir on es fa la Copa d'Europa o la final d'una Copa o tal, vull dir, al final l'esport, bueno, moltes vegades va lligat a oportunitat de negoci, i la vela també ho és. La vela és un esport que també hi ha oportunitat de negoci i de donar feina i de que les empreses s'hi guanyen la vida, vaja.
I l'altra qüestió que volia preguntar-vos, i és, jo crec que aquesta és una genial, és una gran idea i que s'ha de portar a terme d'una manera òptima, no? El novembre, octubre, novembre passat, es va fer un campionat del món de motonàutica que van fer aquí a Llavaneres i que van tenir l'encert de fer-lo amb una distància de la costa que, sentats a les pedretes de l'Espigó, tots estàvem allà tranquil·lament gaudint de les carreres entre les boies i tal, no? Hi havia gent que es va portar hasta la cerveseta i les patates i allà s'anava menjant. Sovint les competicions de vela, i no parlo de les competicions d'embarcacions grans, vull dir, els òptimis mateixos, de vegades sí, els veus allà, que veus, hosti, mira, una plantació de veles, i no veus res més, perquè estan allà al fons. Us plantegeu cuidar això, també? És a dir, que sigui atractiu per l'espectador des de la pròpia costa?
Això és una assignatura pendent que té el nostre esport. Realment, no. Vull dir, som conscients de lo que tu exposes, perquè realment és una cosa que molta gent ens transmet, no? Però sí que hi ha un problema. Nosaltres tenim un problema, és que moltes vegades a prop de platja no hi ha les millors condicions per navegar. Vale? O no hi ha la suficient profunditat, o no hi ha el suficient vent, o hi ha massa onada, i això dificulta que realment les competicions, tal com ara estan establertes, es puguin apropar molt a la platja, no? o als ports, o des d'on la gent ho pugui veure in situ. Però això ja et dic, vull dir, sí que és veritat que hi ha hagut una evolució, sobretot no per poder veure les regates en directe, però sí que, per exemple, per poder-les fer atractives a través de la televisió. Amb això, en aquest sentit, ja es van canviar tot el format de recorreguts que es feien per la majoria de classes olímpiques. Es van buscar formats en què la gent pogués entendre més fàcilment qui anava primer i qui anava últim, no? Perquè a vegades en moments de la regata que si no hi entens una mica t'és difícil veure qui va davant i qui va darrere, no? Però encara no m'ha arribat en aquest punt de poder apropar la competició de la vela a terra. I això sí que és una assignatura pendent. S'estan fent moltes apostes amb temes d'imatges amb drons, de poder enviar imatges amb streaming a terra, i jo crec que el futur va més per aquí, de poder estar a terra amb una bona pantalla de televisió, veure unes bones imatges, que no des de terra poder veure in situ les competicions.
Escolta'm, de fet, aquesta... hi ha límit d'edat? És a dir, els equips el formaran gent de fins a quina edat o fins a quina experiència? Ho heu definit, això?
Això en principi no encara. Jo sempre dic que és com los Juegos Reunidos Hyper, no? De 6 a 96, em sembla que posava, no? Doncs una mica aquesta és la idea, eh? Fins i tot espero que puguin vindre pares i fills o sense cap tipus de problema.
En tot cas, si formin part de les flotes dels clubs, no?
Sí, han de tenir llicència federativa del mateix club i com deia el TT, ben limitat per... Pots mirar les classes ben limitat. Jo crec que aquí el que limita és el pes total de la tripulació. Llavors, no, seria genial que un pare o mare pogués navegar amb la seva filla dins del mateix equip. I això estic totalment d'acord amb el TT, que és un altre valor afegit més que té aquest tipus de format que bueno, que jo crec que fa molt, molt, molt accessible.
De fet, deu signar ahir, suposo que porteu temps parlant-lo, perquè ho signeu ahir, i això comença el 2 i 3 de març, vull dir que, vaja, que això ja fa temps que s'està movent, no?
El novembre. Sí, clar, aquestes coses no surten d'un dia per l'altre. I, bueno, de fet, diria que al novembre ens posem a treballar, però jo ja diria que vam estar un any treballant a nivell de clubs i amb la federació, que també cal destacar el suport que rebem de Perceba, vull dir que això és un projecte a tres bandes, i bueno, ja, com tots els projectes. Sortirà bé, sí, però perquè s'ha treballat bé, també és això.
El qui ho té més a prop és el Javi, eh? Jo a mi encara em queda un mes.
Sí, home, sí. Digues això.
No, sí, jo tinc d'aquesta setmana, pues, la setmana que ve, de fet, avui ja estem preparant els barcos i tal, i bueno, però bueno, saps què passa? És que amb aquesta, mira, ara, amb aquesta temperatura que fa, i aquesta, jo crec que la temporada ja la tenim aquí. I, per tant, bueno, ja anem amb ritme i amb ganes, també. Jo crec que aquí al mar el que dona és que cada vegada més les temporades són més amples i més llargues, i de veritat, que amb aquest temps que fa convida a posar-se al mar a navegar i a regatejar, amb això estem.
De moment tenim aquest inici, és a dir, tenim aquesta primera lliga. La segona és... Sabeu? És a dir, això a l'octubre hi tornem o ja ens esperem... És a dir, ja serà el febrer-març de l'any vinent. Com ho heu planificat? Serà un cop l'any? Com anirà?
Això suposo que Marc ho estipularà més la federació, però jo diria a TT que és un cop a l'any, no?
Sí, jo crec que per ara serà un cop a l'any. Més que res perquè quadrar calendaris a meitat de temporada o a meitat d'any és molt complicat, molt complicat. Llavors, de cara a l'any que ve sí que tenim encara el calendari per fer i poder establir bé les dates i sí, d'intentar fer un format igual a l'últim trimestre de l'any ho veig difícil.
I clubs interessats que, bueno, suposo que clar, si ho estem explicant nosaltres, els clubs ja ho saben, eh? Vosaltres teniu comunicació sovint molt fluida. Mm-hmm. Altres clubs que s'hagin interessat ja en dir, ei, escolta'm, doncs mira, per la segona edició nosaltres ens hi posem bé.
Jo, sí, a veure, ja hi ha clubs que s'han demanat interès, el que passa que, bueno, per ser seu has de poder disposar de les embarcacions.
Sí
que és veritat que és un hàndicap a l'hora de ser organitzadors, però això jo crec que és una cosa que ja no té retorn. Hi ha molts clubs que tenen embarcacions d'aquest tipus, d'última generació, però solen ser de privats. Llavors, bueno, poden arribar a algun tipus d'acord amb el propietari perquè els cedeixi per fer l'organització. Badalona sé que s'està movent alguna cosa,
Per aquí dalt sé que Sant Feliu s'estan plantejant, Estartit té barcos però no són últimes generacions, podríem plantejar fer alguna cosa. Jo crec que aquí bueno, hem posat la primera pedra i el que s'ha de fer és anar treballant com a seus que vulguin organitzar i que vulguin formar part del comitè organitzador, n'hi ha. Jo crec que també n'hi ha més que volen participar i llavors, bueno, aquí jo crec que això és com una bola de neu que estem fent més gran i al final, doncs, escolta, serà un fet.
Per cert, quantes embarcacions es necessita, més o menys, aproximadament?
Jo a l'escola en tinc 3 i a Villanova diria que en tenen 4, no, Tete?
Sí, en tenim 4 nosaltres, en tenim 4. Anem muntant formats de regata de 4 en 4 i, bueno, el que explicava abans, no? Fem un round robin, unes eliminatòries on intentem que tots els clubs naveguin contra tots els altres i d'allà anem traient la classificació.
Doncs aquesta és la proposta. Repeteixes, s'havia fet mai això o és nou?
A Catalunya diria que és nou,
que no,
si no m'equivoco.
Sí, s'havia fet, em sembla que amb altre tipus, amb embarcacions de vella lleugera, potser no, algú de club, ja, sí. No recordo,
sí.
Però amb monotips no,
Déu-n'hi-do, escolteu, jo crec que això té molt de futur, com dèiem, no estem inventant res, estem implementant al nostre país una cosa que d'altres llocs del món ja es fa, França sense anar més lluny, és a dir, a pocs quilòmetres d'on estem, i que els hi funciona molt bé, perquè de fet ja tenen un caliu i una manera d'entendre el mar, un interès pel mar, jo crec que, bueno, que s'ha de promoure i hem de prendre d'exemple una mica, no? I si aquí fem, si aconseguim que aquí també hi hagi la mateixa afició.
Sí, això està claríssim. Jo ja et dic que a nivell... Jo conec molt la lliga alemana i la lliga anglesa i és espectacular. És espectacular a nivell de participació, és espectacular a nivell de repercussió mediàtica. El que dèiem abans, acosta molt la competició en el públic en general. Són regates molt curtes i molt ràpides. Aporta molt a nivell de valors perquè, bueno, això és un equip, defuig una miqueta de l'individu, això el TT també ho ha comentat, que la vela a vegades és un esport més individual i aquí fomenta molt la relació amb els equips, fomenta molt la relació entre els clubs, fomenta evidentment la rivalitat entre els clubs i de tot això en surt un esport que és la vela en estat pur.
Doncs ha estat un plaer presentar-ho aquí al Far. Agraïts que ens hagueu acompanyat, Xavi López, director esportiu del Club Nàutic de l'Escala. Molta sort i estem en contacte, anirem a veure-ho, eh? T'ho dic ara, anirem a gaudir.
A vosaltres, t'esperem.
Sí, home, ja et dic jo que sí que anirem, treure el cap. Tinc ganes de veure com serà això i sobretot tinc ganes de veure com creix. Jo crec que és una gran idea de promoure la vela. Hosti, que cal, eh? Cal iniciatives d'aquestes perquè la cosa vagi agafant més empaque. Aviam si ens en sortim. Gràcies, Xavi, que vagi molt bé.
Adéu, gràcies.
Fins després. Tete Sabaté, Tete, moltíssimes gràcies, director esportiu del Club Nàutic Vilanova, que vagi molt bé.
Del Club Nàutic Vilanova.
Sí, sí.
Molt bé, bona tarda i moltes gràcies.
A tu, havia posat l'esportiu allà on tocava. Gràcies, Tete, una abraçada molt forta, que vagi molt bé. També baixarem a veure-ho a Vilanova, ja et dic.
Esperem.
Vinga, fins després, a reveure. I nosaltres acabem el Far d'avui, no sense abans referenciar un parell de qüestions. Primera, la concentració, la manifestació que s'està fent a les Terres de l'Ebre sembla que, bueno, està tenint la reacció de gent contrària a la manifestació, que el que està dedicant-se és a tirar aigua als manifestants. La reacció ha estat la de cridar llibertat presos polítics. Aquesta ha estat exactament la reacció que s'ha produït a Tortosa quan han estat els manifestants víctimes del llançament d'aigua. I a Barcelona la manifestació ha començat, viatge o baixa a velocitat ràpida cap a la Cruïlla de Passeig de Gràcia amb Gran Via. Esperem que tot vagi bé. En tot cas, nosaltres avui hem tingut l'oportunitat i hem escollit poder-vos explicar la jornada d'avui, que no ha estat normal des del nostre espai, des del nostre programa, des del Far. Gràcies als que ens heu estat seguint i que tot acabi bé, és el que desitgem. Que vagi molt bé. Demà a les 4 ens tornem a retrobar.
Segueix la llum del Far.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Divendres, dissabte i diumenge, l'Escala, Vila del Llibre 2019. Presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils i juvenils, representacions teatrals i mostra d'oficis.
L'Escala es converteix aquest cap de setmana en autèntic epicentre literari del país. Més de 75 activitats per a tots els públics, en l'any que es compleix el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert, Víctor Català.
No permetis que els altres t'ho llegeixin. Acosta't a l'Escala i comprova-ho tu mateix. De divendres 22 a diumenge 24. L'Escala, Vila del Llibre.